Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual, amb Van Alfonso i Rosana Carceller. El podcast Ara és un programa.
Bona nit. Avui a la revolució sexual parlem del poder de la ment en el sexe. Explicarem per què de vegades se'ns en va el cap a situacions o altres persones mentre follem i també recuperarem una conversa del podcast on parlàvem dels somnis eròtics i el seu significat.
I acabarem el programa explorant totes les possibilitats dels masturbadors masculins, unes joguines sexuals que tenen moltes opcions.
En el sexe i en qualsevol activitat, de fet, la ment de vegades va per lliure i ens costa concentrar-nos. De sobte ens posem a pensar en el que hem de fer més tard o en alguna cosa que ens ha passat durant el dia.
O se'ns en va el cap cap a una altra persona. Molts potser heu follat amb algú mentre pensàveu en una altra.
Pot semblar recargolat o poc respectuós, però aquesta és una de les fantasies sexuals més habituals, pel que sembla.
I aquesta nit en parlem de totes aquestes qüestions a la revolució sexual amb Marina Castro, psicòloga especialitzada en sexologia i terapeuta de parella. Marina, bona nit.
Bona nit a vosaltres.
Marina, estar practicant sexe amb la teva parella i pensar en una altra persona és habitual? Sabem si això li passa a molta gent?
A veure, és molt i molt habitual, perquè hem de pensar una cosa. No només som un cos amb una ment. Llavors, què passa? Que encara que rebi estimulació molt bona a nivell física, perquè estic potser amb la meva parella, que em coneix superbé i sap el que m'agrada, la meva ment també necessita estar catxonda. Llavors, què vol dir? Que la meva ment ha de fer algun tipus de pel·lícula mental. Sí? Perquè si no, només l'estimulació física moltes vegades no és suficient. Llavors, dintre aquesta pel·lícula mental, home, si sempre penses el mateix i de la mateixa manera, pot arribar a ser una mica avorrit, no? Poc emocionant, no? Si sempre veiessis la mateixa pel·lícula, llavors forma part una mica d'aquest calentar la ment per ajudar a calentar el cos.
Si ens passa, però, com ho hem d'interpretar? És una fantasia més i no té per què ser cap problema? O pot ser un senyal que la nostra parella ja no ens desperta el desig i necessitem pensar en algú altre? Pel que explicaves ara, suposem que és normal i no ens ha de preocupar, no?
Exacte, és una situació normal, vale? I dintre les fantasies jo puc fantasejar coses que faig. Però també hi ha moltes fantasies que són coses que no faria, perquè són transgressions. I precisament perquè són transgressions, tenen un punt de morbo extra. És com quan una fantasia més allunyada està de la meva realitat, més morbodona, però alhora menys probable que la vulgui realment fer. No? Llavors, fantasejar al final és fer-se una pel·lícula mental. No? Llavors, jo sempre poso l'exemple, no? Qui aniria al cine a veure el seu dia a dia normal i corrent? Quan anem al cine és per veure una pel·li que sigui diferent a la nostra. No? Llavors, dintre aquesta diferència, aquest morbo, també pot ser, la gent fantaseja en va, que el veí ens està espiant, que hi ha una tercera persona aquí, que en lloc de ser la meva parella hi ha una segona, una tercera, una quarta persona aquí, o la meva amiga. No? Llavors, és a dir, el canviar la persona és un element més del que puc canviar, igual que puc imaginar-me que estic en un altre lloc, vale? O que hi ha més gent implicada. Llavors és un element més a variar. L'únic que s'ha de vigilar a vegades és si sempre estic fantasejant amb la mateixa persona, que és una persona real amb la que tinc tracte habitual, vale? Que no s'estigui augmentant un desig sexual real cap a l'altra persona. Però la majoria de gent que jo conec, quan fantasegi, inclús moltes vegades fantasegi amb desconeguts o amb gent que s'ha creuat pel carrer.
I si ens passa això de pensar en una altra persona, una persona coneguda sobretot, però no volem que ens passi, què podem fer? Hi ha alguna manera d'entrenar la ment? O és allò de que com més penses que no vols pensar una cosa, més penses en aquella cosa?
Clar, a vegades simplement és buscar una alternativa. De dir, va, com podria entrar la meva parella, per exemple, en aquesta fantasia? En lloc de ser només amb l'altra persona, potser que fossin les dues persones. O que aquella persona, en lloc de participar amb mi, només estigués mirant. Sí? O quina altra fantasia puc tenir que el protagonista sigui la meva parella però potser de canviar el tipus d'estimulació o la seva actitud, no? Per exemple, hi ha gent que diu la meva parella normalment és una persona molt carinyosa, molt tendra, molt suau i m'estic fantasejant que és un domini allà, una persona que fa dominació i que té un poder i que m'agafa i diu, i realment ja veig que no és la meva parella no és així i no voldria així algú en realitat, però mira, a la meva ment li agrada transgredir una mica. Llavors, purament, és aquest. Si jo tinc contacte habitual amb aquella persona i aquest fantasejar tant amb aquesta persona està augmentant un enamorament i una atracció real cap a l'altra persona, he de posar distància amb l'altra persona. Al final, la fidelitat és una elecció. No, la fidelitat, hi ha gent que diu, jo sóc fidel perquè mai he sentit atracció cap a una altra persona. Jo sempre els dic, llavors no ets fidel. Simplement és que no has sentit atracció. Fidel és la persona que sent atracció i decideix fer alguna cosa per mantenir un pacte que hagin decidit amb la seva parella. No? Llavors entenc una miqueta que la fidelitat no és una cosa estàtica, és una cosa negociada.
Però, per tant, pensar en aquesta altra persona, es podria arribar a considerar infidelitat o interpretar-ho així seria anar massa lluny? Podria ser una infidelitat? Estar amb la teva parella i estar tota l'estona pensant en una altra, però que sigui la mateixa persona?
Normalment té més a veure en quin paper i quin nivell d'importància li dona l'altra persona a la meva vida. I les fantasies poden ser un símptoma més. Vale? Però si jo cada dia al matí quan m'aixeco, el primer que faig és agafo el mòbil i a l'altra persona li envio «Hola, què tal, guapo? Què, has somiat bé avui?», pues potser això és més infidelitat que una fantasia puntual.
Clar, és fàcil pensar que si nosaltres tenim una fantasia de que estem follant la nostra parella i pensant en una altra persona, no té importància i no passa res, però és més difícil pensar que la nostra parella pensa en una altra i que aquí no passa res. Si descobrim, o la nostra parella ens explica que li passa això, que en comptes de pensar en nosaltres, pensa en una altra persona, què hem de pensar? Tu recomanes explicar-ho a la parella si això et passa o és fer-li mal inútilment perquè no té cap importància?
Normalment, és abans d'explicar una cosa a la parella, hi ha un tema que se'n diu la responsabilitat afectiva, és a dir, els teus actes tindran conseqüències sobre l'altra persona. Llavors, si aquests actes, el que passarà és que l'únic que faran és produir dolor i malestar a l'altra persona, potser a vegades és millor que es parli amb alguna amiga i que es busqui, si no, ajuda o algun tipus d'estratègia. Si aquesta fantasia et trasbalsa a tu mateixa, mirar la manera de controlar-la o de parar-la. Si és una fantasia puntual, que a més simplement és perquè aquella persona et dona morbo, però no és una persona que realment t'agradaria, ni és continuada, és, bueno, doncs avui he fantasejat amb això i un altre dia fantasejaré que tinc en Brad Pitt al llit, no? O l'Angelina Jolie, o qualsevol actriu o qualsevol actor més actual, no? Però no és real en aquest sentit. Vale? Al final el que hem de mirar és els actes. És aquella persona, quins actes està fent? On està? Amb qui està? Quan decideix? Què decideix fer? Perquè la fantasia al final no deixa de ser un punt transgressor de la meva ment. Llavors, clar, què passa? Dintre la transgressió, jo puc tenir fantasies amb gent prohibida per mi, perquè és una transgressió. El tema és què faig amb aquesta energia sexual que em dona aquesta fantasia? L'aboco a la meva relació de parella i això ens enforteix com a parella? Ostres, pues, que bé aquesta fantasia, no? Ha sigut molt útil, ha animat la vida sexual nostra, no? I ens ha potenciat. Llavors també entendre una mica aquest, és a dir, la meva parella, per molt que m'estimi, no és immuna a sentir atracció sexual cap a altres persones. Igual que jo, no sóc immuna a sentir atracció sexual cap a altres persones. Però al final és la seva decisió estar amb mi. Llavors, és, on estan els actes? Els actes són amb mi? Quin tipus de pacte tenim? L'estar respectant? No? Llavors, això sí que és una cosa de parlar dintre la parella, de normalitzar, que és normal sentir fantasies sexuals amb altres persones i que què preferim? Ojos que no ven, no? O explicar-ho perquè ens dona morbo, explicar les fantasies, parlar-les, inclús representar-les. Perquè hi ha molta gent que el fet de dir, va, doncs imagina't qui fos aquí.
Això és el que, això és el que t'anàvem a preguntar, sí, sí. Marina, perquè clar, tu deies això, no? Avui parlem del poder de la ment durant el sexe i imaginar-nos coses i explicar-les en el moment que estem al llit, en el moment que estem al sexe, pot ajudar molt a enriquir i a diversificar, no?, les pràctiques que fem, no? Imagina't que estic fent això o que t'estic fent allò altre. Això ajuda.
I tant. I a més passa una cosa, que a vegades serien coses que en realitat no vull fer. Si jo estic a la meva parella i estic dient, imagina't que el nostre veí ens està veient. En realitat, potser si et pregunten, i vols deixar la persiana oberta perquè ens vegi, la resposta és no. Però imaginar-m'ho dona un morbo i un poder i una excitació i un activar el desig que és important. Vale, per això ho dic que les fantasies no són realitats. I els hem d'entendre que són fantasies, que són pel·lícules mentals. Llavors han de ser pel·lícules eròtiques, excitants, morboses, i evidentment la transgressió és important, no? Llavors és aquest, és a dir, ho comparteixo amb la meva parella o no? Depèn, la meva parella crec que això li farà mal o que ho viurà com una normalitat i li podré transmetre com una normalitat, perquè a vegades també té molt a veure com ho transmetem.
I compartir fantasies amb la nostra parella, això d'explicar-nos, imagina que t'estem fent això, imagina't que som aquí més gent. Fer-ho justament abans d'arribar a l'orgasme ens pot ajudar a que el clímax sigui encara més plaent?
Tot el que sigui, i ja no només abans de l'orgasme, sobretot en la sensualitat, en l'erotisme, en aquest, no? Poder afegir elements nous, diferents, i a més que tenen un punt de morbo, a vegades, no? Important, i a vegades moltes fantasies realment la gent no les acaba portant a terme, perquè realment el poder que tenen és molt mental, però efectes pràctics la gent, si els hi parles d'executar-la, et diuen que no. Però és important que quan es parla de fantasies amb la parella s'aclareixi si són fantasies que es volem realitzar o són només fantasies per calentar la ment i calentar el nostre ambient, sigui individualment o sigui com a parella, no? O amb les persones que estiguis, en el sentit aquest, no? De que a vegades el poder de la fantasia no és una preparació per una acció. Que a vegades la gent diu, si totes les fantasies s'han de fer, jo em fico les mans al cap, dic no, ni se us acudeixi. Hi ha fantasies que poden ser molt negatives i viure la gent molt malament, perquè s'han de fer. Ostres, tens una peli al teu cervell que és perfecta per tu, feta expressament només per tu. Per tant, el poder d'excitació que té és molt més grossa que qualsevol pel·li que puguis veure a qualsevol plataforma.
I, clar, la ment també ens pot ajudar, com ara expliques, però també ens pot fer males passades, perquè la desconcentració, clar, és fatal, no? Quan et pot passar que estàs en el sexe i se te'n va al cap, doncs, a la rentadora, al que has de fer després, o a la sèrie que estaves veient fa un moment, i que et desconcentris, no? I avui dia, amb el ritme de vida que portem, no només passa amb el sexe, sinó que passa amb pràcticament totes les activitats. Alguna cosa que puguem fer per concentrar-nos, per centrar-nos en el moment sexual?
Clar, això és una cosa que, diguéssim, va més enllà del sexe. Per no desconcentrar-nos, el tema és que no només ens passa en el sexe. Llavors és molt interessant practicar el que se'n diu el mindfulness, no? Que és atenció plena. Vol dir que quan estic fent una cosa, només estic fent aquella cosa. Perquè normalment el que fa la majoria de gent és estic fent una cosa i la meva ment està tres passos endavant preparant i planificant dos o tres més. Llavors la teva ment s'acostuma tant a anar tan revolucionada, no? Que en el moment que li dius no, ara vaig a tenir sexe, ara sí que vull saborejar, la teva ment diu que no. Ella ja està acostumada a funcionar d'aquesta manera. Llavors, és molt interessant aprendre a passar del multitasking, no? Que és aquí que estàs fent moltes coses alhora i pensant en moltes coses, a fer només una cosa. Llavors, això es pot fer a través del mindfulness, tot aquest entrenament, o el mindful sex, no? Que hi ha el llibre de l'Emma Ribas que va presentar fa un temps, que és genial, que t'ensenya exercicis, no? De concentrar-te només en el que estàs fent. I si no sóc capaç de concentrar-me en el que estic fent, per això serveixen molt les fantasies o les pel·lícules mentals. Per com a mínim que la teva ment, si no estàs centrada en el que estàs visquent, que estigui centrada en alguna cosa sexual perquè no et talli el rotllo. És com una mica dir, bueno, si no sóc capaç de tenir la ment en blanc i saborejant, que estigui ocupada en una peli eròtica, sexual, genital, sensual, que em faci estar suficientment excitada i m'ajudi a mantenir l'excitació, sobretot perquè no em vinguin aquests pensaments tan molestos, no? Perquè a vegades poden ser tan interferidors, no? Tinc parelles que m'he de recordar la demà de trucar no sé qui i estan dient relacions sexuals, els hi ve el pensament i per treure-se'l del cap el que fan és el diuen en veu alta. La tallada de rotllo corresponent, no? Però en el nostre ment és com si fes allò, vas al súper i penses, he de comprar patates i cebes, he de comprar patates i cebes, he de comprar patates i cebes, vale? I fa el mateix truco. Per tant, tu estàs tenint relacions sexuals i demà he de trucar no sé qui, demà he de trucar no sé qui, demà he de trucar no sé qui. I si ho dic en veu alta o ho apunto, se me'n va de la ment. El que passa és que, clar, si tinc una ment entrenada amb 50.000 coses, després vindrà i m'he de recordar d'anar a comprar el regal d'aniversari de no sé qui. I tinc pendent, no? Llavors és entrenar la ment en no, ara tot això no toca. Ara toca disfrutar del que estic visquent, del que estic sentint, no? I aquestes fantasies que m'ajuden una mica a anar ben encaminada. És com que tot ha d'anar en línia, no? El que passa en el cos i el que passa en la ment ha d'anar en un. No pot anar per separat.
Hem parlat del poder de la ment en les relacions sexuals amb parella, amb altra gent. Si parlem de masturbació, és normal haver de pensar o pensar sempre en persones diferents a la parella quan ens masturbem, o en fantasies on la parella no hi surti per excitar-nos?
I tant, hem de pensar que tenim un desig, que és desig actiu, que és aquest tinc necessitat, i quan tinc necessitat menjo qualsevol cosa. O sigui, si jo tinc gana, un arròs blanc m'estarà bé. Però si jo no tinc gana i el que vull és disfrutar, què em voldré un àpat? Voldré un àpat variat. Voldré un àpat que sigui diferent del que tinc habitual. Vale? Voldré tenir un àpat que em desperti certa curiositat. Vale? O l'ambient sigui important, no? Si vaig a un restaurant, què buscaré? no? Buscaré l'arròs blanc de sempre que em faig jo a casa o buscaré algú diferent, no? Llavors, quan em masturbo, què faig? Ocupo la meva ment, aquesta excitació mental que és tan important, amb plats extravagants. Per què? Pues perquè, home, precisament tenen un puntet més de gràcia que el que cuino sempre a casa. Vale? I al final, la fantasia el que està fent és això, és ens produeix un com plats diferents als que tinc a casa. I llavors, dintre d'aquests, també a la meva relació de parella, també aquestes fantasies poden enriquir la meva vida sexual.
Per tant, una cosa que hem après és que tinguis fantasies amb gent que no sigui la teva parella no vol dir que no t'agradi la teva parella, no té res a veure, no?
No té res a veure, té a veure amb el morbo de la novetat. O sigui, sempre hi ha una lluita. Lo nou genera curiositat i morbo, lo conegut em genera seguretat i estabilitat. Sí? Llavors són dos... I és cert que el sexe amb una persona que et genera seguretat i estabilitat permet poder-te deixar anar i poder-te descontrolar millor, però també és cert que té menys poder eròtic. Vale? En canvi, la novetat té més poder eròtic, té més morbo, però alhora no és algú amb qui puguis confiar igual i deixar-te anar igual. No? Per això, precisament, el fet no, de el sexe d'una nit sí o el sexe d'una nit no. No? I llavors, sempre hi ha aquest dilema. No? De què és millor, el sexe amb una parella estable o el sexe amb algú nou? Clar, depèn. Si busques el morbo i la novetat, serà una cosa, si el que busques és aquesta vinculació que et genera i com això repercuteix en el deixar-te anar i en el gaudir, és una altra.
Però si sempre que et masturbes penses en una altra persona i sempre que tens relacions sexuals penses en una altra persona i no penses mai en la teva parella, pot ser que al final t'acabi deixant d'excitar la teva parella?
No, perquè al final amb qui estàs tinguent sexe? Amb qui el tens? Llavors, el que sí que és interessant és si a part de canviar la persona, si podem ficar salsa. O sigui, si jo puc elaborar fantasies on sigui la meva parella i siguin elements els que siguin diferents. És a dir, l'arròs el puc cuinar de moltes maneres. Però si jo sempre menjo arròs cuinat de la mateixa manera, serà avorrit. Si amb la meva parella, que és arròs, resulta que un dia faig una salsa amb bolets, un altre dia li poso sal i oli, un altre dia faig una paella, un altre dia el faig macerat, no? És a dir, puc cuinar allò de moltes maneres i a vegades aquestes maneres són aquestes salses que puc anar ficant a nivell mental, no? I cert morbo i certa atracció, potser a través de la ment, d'aquestes fantasies, d'aquesta comunicació sexual, no? Posant aquesta salsa i diferents elements dintre aquesta fantasia.
Doncs hem parlat del poder de la ment durant el sexe amb la Marina Castro, psicòloga especialitzada en sexologia i terapeuta de parella. Marina, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb la Revolució Sexual i bona nit.
Bona nit a vosaltres.
La Revolució Sexual amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. El podcast Ara és un programa.
Hem parlat del poder de la ment durant el sexe, quan estem desperts, però ara volem parlar-ne de quan estem dormint, és a dir, dels somnis eròtics. Diversos estudis diuen que entre el 75 i el 85% de les persones n'han tingut alguna vegada.
Fins i tot es pot provocar la ment per tenir-ne més. Ho explicàvem al capítol 50 del podcast La Revolució Sexual, on vam repassar quins són els més habituals, què volen dir o com s'han d'interpretar.
Ho vam fer amb Emma Ribas, psicòloga i sexòloga clínica, i amb Jordi Borràs, psicòleg i fundador de la plataforma Món de Somnis. En recuperem un fragment.
Els somnis eròtics més habituals i què volen dir?
És bo tenir somnis eròtics o no és bo ni dolent?
Oh, i tant, és saludable. Forma part de la vida. En els somnis apareix tot el que ens succeeix en la nostra vida quotidiana. Aleshores, és natural que la sexualitat també surti en els nostres somnis eròtics. Per tant, és absolutament saludable.
I és un motiu de consulta habitual, els somnis eròtics? Tens molts pacients que venen a veure't precisament per aquest tema?
No venen justament amb aquesta demanda en concret, però sí que una vegada ja tenen confiança, perquè, clar, fa moltes vegades vergonya, és una mica tabú, aleshores, una vegada ja tenen confiança, s'atreveixen a explicar els somnis eròtics que tenen i, sobretot, la por, no?, de trobar un sentit que no m'agradi o no, la por que el que jo estigui somiant o que somiï alguna vegada doncs no sigui socialment acceptable o que sigui correcte o no, la vergonya, la culpa, intentar entendre.
Uh-huh. Precisament sobre això, sobre entendre els somnis, hem parlat amb Jordi Borràs, psicòleg, membre de la Junta Directiva de l'Associació Internacional per l'Estudi dels Somnis, que té seu als Estats Units, i fundador de la plataforma Món de Somnis. Ell tranquil·litza les persones en parella que estiguin preocupades perquè tenen somnis eròtics amb algú altre, perquè els diu que no és preocupant.
En absolut. I això és important saber-ho, perquè de vegades hi ha persones, sobretot, per exemple, en el si de la parella, és important reconèixer-ho, perquè de vegades podem tenir somnis eròtics amb alguna persona diferent a la parella, si estem tenint una relació de parella estable, i a lo millor ens inquieta pensar que com pot ser que jo estigui desitjant altres persones perquè tinc somnis sobre elles i de més, i en realitat no té per què ser així. Tampoc vol dir que no sigui així, és a dir, jo puc tenir desig cap a altres persones, però no necessàriament això s'explica a través dels somnis eròtics que tinguem d'elles.
Què et sembla? Ve molta gent a consulta preocupada perquè té somnis eròtics amb algú que no és la seva parella?
A vegades hi ha persones que ho consulten perquè tenen por de que potser estan traint a la seva parella i a sobre ho silencien i no ho diuen. I moltes vegades tenen el dubte i pregunten: hauria d'explicar la meva parella? O també a vegades ho expliquen i aleshores et venen ja amb el problema. Ostres, mira, que jo vaig explicar a la meva parella que sempre tenia somnis eròtics amb aquesta persona i que la meva parella ara se sent gelosa, se sent malament, tenim discussions per aquest tema, o sigui que a vegades venen amb embolics de gelosies o d'històries justament per explicar un somni eròtic que potser en realitat no té més importància, i al final és la teva privacitat i la ment és lliure, i això no vol dir que aquella persona que tu escollis aquella persona com a parella o com a amant.
Tu també dius que no es pot dir mai que si tens aquest somni eròtic, doncs això vol dir tal, perquè cada persona és un món, no? I cada situació i cada context és diferent. Llavors, que el que pot voler dir un somni eròtic s'ha d'analitzar amb això, no? Sabent que en quina situació està la persona que somia, no?
Sí, exactament. I no prens al peu de la lletra, perquè cada somni i cada persona és diferent, i cada moment vital també. Podem tenir un mateix somni que tingui un sentit diferent en el moment vital que estem. Aleshores, sempre val la pena analitzar bé el somni, què em va passar o què m'està passant aquests darrers dies, o en quin moment estic de la meva vida i per què estic somiant, com és que estic somiant això, quin sentit hi ha al darrere, i analitzar-ho. A vegades doncs va bé analitzar-ho amb un professional i no muntar-me jo a vegades la pel·lícula que després m'angoixi i em faci patir.
Hi ha un somni també freqüent en persones heteros, que és tenir sexe amb persones del seu mateix sexe. Això, quin possible anàlisi se'n pot fer? Què pot voler dir?
Clar, moltes persones venen preocupades perquè pensen: jo sóc hetero, aleshores tinc sexe amb persones del meu mateix sexe, aleshores vol dir que sóc homosexual. No té per què, perquè l'orientació sexual no depèn de amb qui jo tinc sexe, sinó depèn de qui jo m'enamoro. Aleshores, a vegades, per això cada cas és diferent, o sigui, cada cas s'ha d'analitzar, i que jo tingui somnis eròtics amb persones amb el meu mateix sexe no significa que m'agradin les persones o vulgui una relació de parella amb persones del meu mateix sexe.
És més habitual, passa més sovint a les dones que als homes, això de tenir somnis eròtics amb persones heterosexuals amb persones del mateix sexe?
Clar, en el cas de la dona passa sovint, perquè la dona, això també passa amb la pornografia en quant a femenina, no? Que amb el porno amb dones, perquè hi ha la part més de sensibilitat que la dona moltes vegades troba a faltar en les relacions de parella, homes en general. Aleshores, pot ser que hi hagi més aquesta part femenina d'empatia, de sensibilitat, no? que trobi faltar potser en la meva relació de parella o en les relacions sexuals amb homes, aquesta part, i la trobi en el porno femení.
És a dir, que moltes vegades el llenguatge dels somnis, que això ens ho explicava també el Jordi Borràs, és metafòric. No vol dir que vulguis tenir sexe amb una dona, sinó que potser busques en la teva parella característiques d'aquesta dona.
Exactament, així és. Que també, a la vegada, hi ha persones que tenen reprimida la seva orientació sexual real i en els somnis es manifesta. Això també es pot donar.
També hi ha persones, ens explicaves preparant l'entrevista, que assumien que fan determinades pràctiques sexuals amb la seva parella que a la vida real no les fan i, en canvi, en somnis sí. Això vol dir que reprimeixen desitjos que potser haurien de comunicar a la seva parella?
Doncs sí, moltes vegades hi ha persones que reprimeixen desitjos i potser els haurien de comunicar o no, perquè moltes vegades quan passem els desitjos a la vida real potser no tenen el mateix... potser no ens hi trobem tan còmodes. Hi ha persones, això passa molt amb el tema dels trios, hi ha persones que somien o que desitgen, moltes vegades fantasegen amb el tema dels trios, i quan passen a l'acció doncs, ostres, doncs no m'he sentit còmode o no ha sigut agradable o a vegades arriba a ser inclús traumàtic.
També hi ha somnis eròtics de que persones que somien amb la seva parella, de alguna cosa que fan amb la seva parella perquè potser en aquell moment no la poden portar a la pràctica, una pràctica sexual que no poden fer, no?
Exactament, que la tenen al costat i diuen, com és que jo tinc la meva parella al meu costat i no estic tenint sexe amb la meva parella? Com és? I és perquè potser el seu cos no pot, pel que sigui. Doncs potser està en un postpart o potser estàs esgotada, el que sigui. Però relativament satisfà aquell desig, d'alguna manera, reprimit, que el teu cos no pot satisfer.
Un altre somni freqüent és aquell de tenir, doncs, això, sexe amb el cap o amb la cap. O també amb algun company o companya de feina. Quins significats pot tenir això? Suposo que si és amb el cap o la cap és diferent que si és amb un company.
Exactament, sí.
A veure.
I podria tenir que veure, perquè sempre hem d'analitzar cada cas en concret, no? Però podria tenir que veure com una mica d'ànsies de control o necessitat de control de la situació, perquè si, no? Si acabo tenint sexe amb el cap, què succeeix? Que tinc més informació de la situació molt més controlada, aleshores tinc, no?, el control de la situació.
I si somies, per exemple, amb amics de la teva parella, vol dir que hi ha una complicitat especial amb aquesta persona o...?
Pot ser que hi sigui, pot ser que hi hagi una atracció reprimida, pot ser que hi hagi una admiració simplement, no? Sobretot és important no prendre's els somnis al peu de la lletra, no? Perquè després moltes persones ho diuen, ostres, després quan veig a aquest amic de la meva parella em sento malament, no? Per tant, deixar-ho com, vinga, és un somni i no passa res, en el món de la ment, no? Som lliures i podem deixar-ho amb allò i ja està.
I si és un desconegut, perquè també és habitual, doncs això, somnis eròtics amb desconeguts.
Uh-huh.
Això, quines possibles interpretacions té, depenent de la persona sempre, eh?
Sí, hem de veure també quins altres elements hi ha en el somni eròtic, no? Perquè potser no hi posem un desconegut, però potser aquell desconegut és una persona coneguda. És que, clar, en els somnis el que succeeix a vegades no té res a veure amb el personatge concret que surt.
Uh-huh.
Aleshores, sempre hem d'analitzar tot, no? Tot el context del somni, quins factors hi han, què és el que del somni m'ha agradat, no? Si és d'un desconegut és que potser puc sentir atracció per una cosa nova, que estic, no?, avorrida en les meves relacions sexuals i potser m'atrau, no?, el poder trencar les normes o la sorpresa.
Perquè sempre signifiquen alguna cosa, encara que sigui de manera metafòrica, o poden no voler dir res?
Poden no voler dir res.
I que somnis amb qui estimis, i que volis, i que flotis, i que et corris, i que riguis. Jo faré que en els teus somnis hi surtin més colors vermells i blaus, i verds i grocs, colors brillants però relaxants, i que tinguis mil sensacions.
Jordi Borràs ens explicava també que tenir un somni eròtic amb algú no té per què voler dir que vulguem tenir relacions sexuals. De vegades pot voler dir que potser volem conèixer més a fons aquella persona.
Podem tenir potser un desig de connexió amb una persona i manifestar-se en un somni de la forma més íntima que coneixem, que és a través del contacte sexual. Però no és el que ens mou, no és el desig cap a aquesta persona, sinó potser una vinculació o potser connectar amb ella o connectar també, que això és ben interessant, connectar amb algunes de les característiques que té aquesta persona, és a dir, reconèixer-les en nosaltres mateixos. Jo vaig tenir un dels somnis que comparteixo més perquè a mi em va trasbalsar molt, vaig tenir un somni eròtic quan era jovenet amb la meva àvia. I jo, evidentment, no tenia, no sentia cap desig cap a la meva àvia, però en aquell moment, evidentment, em va deixar una mica trasbalsat, com et dic, però més endavant, quan vaig entendre com funciona el llenguatge dels somnis, que com et deia que és simbòlic, és metafòric, vaig entendre que és el que em volia dir. El que es referia era, en aquell moment de la meva vida, el desig que jo tenia de connectar, de veure més amb la meva àvia, de connectar més amb ella, relacionar-me més amb ella, i l'inconscient ho va reflectir d'aquesta forma.
I estàs d'acord, Emma?
Exacte.
No? Assumir que tenim sexe amb un familiar no, sí, té per què voler dir res
per
estrany,
res,
no?
Per res, i quin bon exemple que ha posat, perquè venen persones justament amb temes així, no? De somiat amb el meu pare, o somiat, això vol dir que estic enamorada, o que estic enamorat de la meva mare, d'un germà, o té que veure amb el tema de l'incest. Clar, venen persones que es preocupen, i crec que aquest exemple que ha posat en Jordi és important, perquè ajuda a les persones a entendre que pot haver-hi un altre significat absolutament diferent al que jo estic interpretant,
uh-huh,
el que sembla, aparentment. Que res del que sembla a vegades és el que és.
I precisament amb això dels familiars, hi pot haver casos de somnis que tinguin relació amb, potser amb algun fet d'algun abús que ha quedat potser allà aparcat en el nostre, la nostra ment està bloquejat i sortir amb un somni.
Sí, això succeeix moltes vegades quan, i això ha passat també en el moment en què han començat a sortir més a la llum el tema d'abusos, violacions, no? Tot lo de la manada, això va despertar també moltes persones abusos sexuals que havien patit i moltes vegades surt a través del somni.
En quin moment ens ha de preocupar llavors tenir un somni així? No sé, quan hem de pensar, ostres, potser aquí hi ha alguna cosa que no estic gestionant bé o hi ha alguna cosa amagada.
Clar, quan és recurrent, quan no estem patint molt i succeeix diverses vegades, aleshores és no, important poder valorar, aviam, què hi ha al darrere.
Jordi Borràs també ens explica que els somnis eròtics es poden provocar i parla de dos conceptes molt interessants. Un és la incubació de somnis i l'altre és el somni lúcid.
Sempre pots provocar-te tenir somnis d'un diferent, d'un estil concret, per entendre'ns, no? És a dir, i això que li diem la incubació de somnis, que seria el anar a dormir amb una sèrie de pensaments o de qüestions que estàs rumiant, donant-li voltes previ a quedar-te adormit o dormida, i això pot afectar els nostres somnis, evidentment. De fet, ho fem cada nit, quan anem a dormir, amb allò que estem donant-li voltes, és molt possible que els somnis ens parlin de forma més o menys evident, que de vegades no és tan clar, però tu veus que els temes que toca són aquells amb els que ens anem a dormir molt sovint o que ens han afectat al llarg del dia. Per tant, si jo estic amb ganes de tenir el desig sexual i me'n vaig a dormir amb el desig sexual, és possible que tingui un somni eròtic. Però la millor manera d'afectar, és a dir, de provocar-te un somni eròtic seria a través del somni lúcid. És a dir, el fet de reconèixer que estic dins un somni, que això és una cosa que també es pot acabar provocant, tu pots entrenar-te per afavorir aquest estat de consciència, adonar-me que estic somiant i a partir d'aquí, doncs, experimentar el que vulgui a nivell sexual.
Què és això del somni lúcid? Perquè sembla que sigui com una eina per poder-te provocar un somni eròtic.
Exacte. És el pensar abans d'anar a dormir, també adonar-te'n que estàs somiant. Aleshores, hi ha una part de la teva ment que pot dirigir d'alguna manera aquell somni, pot conduir-lo.
I això es pot entrenar, llavors.
Exactament. Això s'entrena. És la consciència. Té a veure amb la nostra ment.
A més, els somnis eròtics, però també es poden propiciar amb determinats hàbits o determinades coses que podem fer per erotitzar la ment, deies tu quan preparàvem aquesta entrevista. És així?
Sí, erotitzar la ment és clau perquè en el nostre dia estem més enfocats moltes vegades a la feina, a si tens fills, doncs els fills, no? Vivim en una societat en la que hi ha molt d'estrès i moltes parelles arriben a la consulta i diuen, no?, que hi ha una falta de desig, que els hi costa les relacions sexuals, que un té més ganes, l'altre menys, i això moltes vegades és degut a la falta de temps per erotitzar la nostra ment, per autoerotitzar-nos a nosaltres i a la nostra pròpia ment, no? Despertar els nostres sentits, relaxar-nos, tenir temps per connectar, per jugar aquesta part més de lúdica, no? Que en el nostre dia a dia, si hi ha tanta responsabilitat, clar, el cortisol el tenim a tope i no donem lloc a que s'estimuli l'oxitocina i ens relaxem i pugui aparèixer tota aquesta part més erotitzada.
Llavors, coses concretes que es poden fer, potser el cine eròtic, o sigui, porno o literatura eròtica, llegir relats eròtics, no sé, coses d'aquestes poden ajudar a propiciar els somnis eròtics?
Sí, sí, tot el que sigui eròtic, no? I tot el que em resulti també eròtic per a mi, perquè hi ha moltes persones que no els hi resulta eròtic veure la pornografia, per exemple, el porno mainstream, doncs hi ha moltes persones que no, que els genera, doncs potser rebuig, doncs buscar allò que a mi m'erotitzi. Despertar el meu cos, despertar els meus sentits, tenir espais per mi, per autoerotitzar-me i també erotitzar la nostra ment d'elements que a mi m'agradin. No a tothom li agraden els mateixos olors, els mateixos sabors, doncs amb el tema de sexualitat el mateix. És tot un ventall que podem explorar i podem aprendre a conèixer-nos a nosaltres mateixos i desenvolupar.
Hi ha persones que només amb el somni eròtic són capaces d'arribar a l'orgasme o que es desperten perquè han tingut un orgasme. Això mostres la prova que només amb la ment pots arribar a aquest orgasme també quan estàs despert.
Exactament, el poder de la ment. No? Que a vegades les limitacions que tenim en la nostra vida quotidiana venen de la nostra ment i justament si ens les treballem, veiem el gran potencial que tenim.
És habitual ejacular amb un somni eròtic o és completament normal, per dir-ho d'alguna manera, tant homes com dones?
Les pol·lucions nocturnes, sí. Exacte. El que passa que amb els homes és evident i amb les dones potser no tant.
Hem llegit, per cert, que durant els somnis eròtics hi ha vegades doncs, que hi ha més lubricació de la vagina. Això és el mateix que amb la pol·lució, no? És com el reflex, és la prova física, no? El cos reacciona físicament a l'estímul de la ment, no? Del
Exacte.
Somni, és així?
Així és, sí.
Uh-huh. També hi ha somnis eròtics de que persones que somien amb la seva parella, alguna cosa que fan amb la seva parella, perquè potser en aquell moment no la poden portar a la pràctica, una pràctica sexual que no poden fer, no?
Exactament, que la tenen al costat i diuen com és que jo tinc la meva parella al meu costat i no estic tenint sexe amb la meva parella. Com és? I és perquè potser el seu cos no pot, pel que sigui. Doncs potser està en un postpart, potser estàs esgotada, el que sigui. Però relativament satisfà aquell desig, d'alguna manera, reprimit, que el teu cos no pot satisfer.
Sexydream.es, la teva botiga eròtica online, t'ofereix la revolució sexual.
A la revolució sexual aquest estiu parlarem de joguines de tota mena, perquè jugar és una part molt important, com sempre expliquem, del sexe, i les joguines eròtiques poden millorar molt la libido i la varietat de pràctiques sexuals també. Avui parlem de masturbadors masculins. Ho fem amb Alba Povedano, que és psicòloga, sexòloga i divulgadora sexual. Alba, bona nit i benvinguda a la revolució sexual ara a l'antena de RAC1.
Moltes gràcies.
Això que dèiem, per què és bo fer servir joguines sexuals? Perquè molta gent diu, escolta, que a mi no em cal, que jo ja estic supersatisfeta o supersatisfet i que jo joguines no ho necessito per res. Tu què els diries?
Jo sempre dic una cosa, que és que les joguines són com la ceba al menjar. És a dir, necessites ceba per menjar? No. Si li poses ceba, té més gust? Sí. Llavors, és meravellós. Vull dir, què farem amb les joguines sexuals? El que farem amb les joguines sexuals és aportar. És a dir, aportar varietat. O sigui, no hi ha més. Aportar coses diferents, diferents tipus de jocs, diferents tipus d'estímuls, sensacions que no et poden donar un cos. Vol dir que és millor que la d'un cos, un cos a cos? No. Estem parlant de que potser avui, que tinc una experiència sexual, doncs que només faig servir cos, potser demà puc alternar segons quin tipus de joguina, amb un lubricant, amb un el que sigui, i, ostres, tinc una experiència completament diferent, i l'altre dia puc fer servir una vibració que és completament diferent al dia anterior i que m'aporti sensacions completament diferents, no? Cada dia pot ser una història...
I que igual un dia et ve de gust una cosa, un dia igual l'altra, no? Truita amb ceba, truita sense ceba, no?
Efectivament. I ojo, hi ha gent que anirà de la ceba i punt, ja està. Ara, negar-nos a provar, aquí s'hauria de provar tot, eh?
És a dir, que estar satisfet no vol dir que no hagis de fer servir joguines, no vol dir que no et calguin, perquè no t'han de fer falta.
És que no té res a veure, però absolutament res a veure. No.
Avui volem començar parlant de masturbadors per penis. Volem començar aquesta secció parlant dels masturbadors per penis que serveixen doncs, per estimular el penis. Ens pots explicar com funcionen i com són així en general?
Ai, estimada, he tocat un tema bastant guai, perquè sí que és veritat que la població en general pensa que el tema de les joguines sexuals està dedicada només o únicament per noies o per vulves, no? I no ens donem compte que dintre el mercat comença a haver moltíssimes joguines que són per penis, no només per penis, per testicles, per perineu, per anus també, que ara no en tenim de les dues persones, no? Però el tema de les joguines per penis, que antigament només hi havia aquelles llaunes que tenien formes de vulva, vagina, que eren texturitzades per dintre, ha evolucionat moltíssim. Ara no només hi ha aquest tipus de vulves i, a més, evolucionades, sinó que comencem a veure un munt de vibradors. Joguines amb vibradors, com podem veure, un munt per vulves, on es pot introduir el penis, que tenen textures per dintre, que poden donar diferents potències i diferents vibracions. Hi ha algunes peritones, que són tipus més bales, que poden servir per fer estímuls a diferents zones molt, com dir-ho, molt punteres, no?
Molt concretes, no?
del penis, i puc intercalar un sexe oral mentre estic jugant amb una bala per al costat del penis o al voltant del penis o per gland o pel prepuci o què sé jo, a tot arreu, o d'aquelles joguines que si tapen tot el penis, que el pots introduir absolutament tot dintre i han posat una vibració i no ve de fer pràcticament res.
I pot ser que els homes siguin més reticents a fer servir joguines sexuals? És a dir, per què està més normalitzat les joguines sexuals en les persones amb vulva?
No, amiga, per què? No sabria dir-te, sí. Al final, Si anem als orígens de com van sorgir també el tema dels masturbadors i de les joguines sexuals, si us fixeu, antigament se li deia consolador.
Sí. Vale?
Vale, ara no, o sigui, jo totalment en contra de consolador li
sí,
diria més...
Sí, per favor, des d'aquí diem també que estem en contra de la paraula.
No, és horrorosa, és alegrador, jo diria, més aviat, perquè fa ens alegrar-nos. Però si et fixes, era un tema, el consolador el que feia era consolar les dones, no? Perquè les dones són les que tradicionalment s'entén que són les que tenen menys desig sexual, gaudeixen menys, no aconsegueixen tenir orgasme, etcètera, etcètera. Llavors se'ls comprava, o es comprava aquests consoladors, vale? I poso entre cometes, encara que no em veieu, per eliminar, doncs, o per poder pal·liar una mica tot el que aquesta persona estigués histèrica, que estigués malament, etcètera, etcètera. Llavors, què passa? Doncs que si hem vist sempre que els vibradors o les joguines sexuals han estat més dirigides per contentar, entre cometes, a les dones, és normal que això es normalitzi molt més, no? Què passa? Les dones s'havien de contentar, i tot un altre cop torno a dir, entre cometes, quan no tenien parella. Llavors, què passa? Quan incloem una parella, sembla que el fet de fer servir una joguina sexual, tenint una parella al costat, sembla que sigui com un perill, no? Com que, ostres, la parella...
És que en parlarem quan parlem de succionadors de clítoris, també en parlarem, mm-hmm. Però quan van sortir, jo me'n recordo que hi havia homes que se sentien amenaçats per una maquineta.
Sí. No, és que se senten encara, eh?
Sí.
No, però una maqueta, o sigui, per el succionador o per qualsevol altra joguina, de veritat. Jo moltes vegades he vist joguines que tenien més a veure amb una penetració vaginal, és a dir, que és una joguina per penetrar vaginalment, i el tio, o sigui, veure davant meu i preguntar-me, però i llavors jo què faig? Un moment, agafa la joguina, passa-li aquesta joguina pel voltant del cos, la pot agafar a la teva parella i aquesta joguina que és per penetrar a la noia pot fer un massatge en el teu penis, en la pròpia joguina femenina. Què
I
passa?
I la boca, no? I la
sí,
boca i les podem mans.
I podem combinar les dues coses, vull dir que sí.
Anem a parlar dels masturbadors masculins, però aviam, posem algun exemple d'algun masturbador i de com funcionen, perquè crec que n'hi ha de diferents tipus, no? De fricció i vibració.
Sí. Tenim uns dels clàssics de fricció, són els que jo, mira, us he portat un que és com un ou, que és un clàssic, que es diu, és un ou Tenga, que, bueno, és una marca que fa servir, fa només joguines dedicades per homes, que n'hi ha marques que només treballen específicament per homes. Llavors és un ou que bàsicament té textura com molt gelatinosa. D'acord? Literal és un ou. Llavors, per què faríem servir això? Dintre de l'ou, si li donem la volta, el que ens trobem són unes textures. Uh-huh. Llavors, dintre d'aquesta, amb aquestes textures, el que si fem és posar-hi un lubricant, el que passa és que jo puc fer un massatge molt interessant a tot el gland del penis. Gland, puc tirar una mica més cap avall, però sí que és veritat que aquest tipus de joguina potser sí que es trencaria, no?
Es pot fer servir més d'una vegada, aquest ou?
Si no el trenca, sí. Però, ara avui us he portat només això, un ou, ¿vale? Que és un clàssic, és un ou. Però n'hi ha moltíssims més que són més grans, que són més densos, que tenen sensacions completament diferents dintre de la vagina. Ai, dintre de la vagina, no, perdona. O sigui, fiques el penis i té sensacions com si estigués dintre d'una vagina. Alguns que són més apartats i que simulen com si fos un anus. Vull dir que alguns que els hi pots posar calor dintre. Si fas servir un bon lubricant, també simules una mica tota la lubricació que pugui haver vaginal.
O sigui, la idea d'aquests masturbadors és com masturbar-te, però en lloc de tenir la sensació de la mà, tens la sensació d'una cosa nova.
D'una mucosa, diria jo. Amb formes, sí. Amb textura
sí,
diferent.
Sí, perquè totes per dintre tenen moltes textures. Per tant, el que fem és aportar dintre, o sigui, al penis unes sensacions completament diferents que no te les pot aportar ni una mà ni una pròpia vagina, perquè al final no és una vagina, tot i que simuli, no és el mateix. Per tant, podries jugar amb la teva parella, si la teva parella té vagina, pots jugar amb el teu penis vagina, joguina, vagina, joguina, no? I poder combinar les dues, no? Uh-huh. Jo crec que sí.
Aquests ous, quin preu poden tenir més o menys al mercat?
Dintre els més senzillets, us podeu trobar joguines superbàsiques des de 7, 8, 9 euros i poden anar, si les voleu, més complexes, més fermes, més denses, no? Perquè apreten una miqueta més, es poden anar a 100, 200 euros. Vull dir, 200 euros potser seria molt. però sent hi ha algú, aquestes llaunes, diguéssim, aquestes llaunes de vulves, vagines, anus, que simulen tot això, poden anar...
I sempre amb lubricant, recomanes?
Per sempre amb lubricant. Qualsevol tipus de joguina, al final, millora moltíssim l'ús amb lubricant, però jo no imagino una textura com aquesta, que és molt gelatinosa, a més, fregant la pell. Al final és bastant desagradable, quan fregues la pell amb una silicona mateix, tu fregues la pell, ostres, molt millor amb un lubricant que pugui lliscar i que pugui ser molt més...
I quin tipus per això, per deixar-ho
clar? Base d'aigua. Sempre, base d'aigua,
sempre.
Sempre, sempre.
Per no fer malbé les joguines.
Sí, sempre, sempre.
Hi ha algun altre masturbador masculí que sigui així icònic? Perquè aquests ous els hem vist a moltes botigues eròtiques. N'hi ha algun altre que sigui així, que el puc hem trobat tot arreu?
Ara comença a haver-hi moltíssimes joguines per poder penetrar el penis, però que tenen textures dintre, són més dures, són de silicona, d'acord? Llavors no tenen aquest punt gelatinós. És silicona per dintre, però tenen textures també, i amb unes vibracions brutals. Llavors, això l'agrada moltíssim, doncs, poder introduir tot el penis i que et vibri absolutament tot el penis i que aquesta vibració pugui penetrar i que vagi cap als testicles i tot. I sí, n'hi ha moltíssimes d'aquest tipus.
Això seria el que són Satisfyers masculins, per exemple?
La qüestió és que Satisfyer és una marca.
Clar.
Sí. Llavors, Satisfyer fa joguines per homes. Sí, sí que n'en fa. Vale? Però mai aconseguiran fer una succió, que és el que té el Satisfyer, amb el que coneguem nosaltres, el succionador femení, té una succió que es fa al clítoris. Una succió així, al penis no, però sí que hi ha moltes joguines, aquestes que estic explicant, de penetrar el penis, que fan un efecte vació, fan efecte buit, d'acord? Llavors, el que fem és el buit, i quan tu tibes, quan tu agafes la joguina i la vols sacsejar amunt i avall, com has fet un buit, el que fas és portar una mica la sang. Ojo, no és molt potent, vull dir que si vas una mica amb compte, és molt interessant perquè et va portar, és com xuclar.
Per tant, aquests anirien amb bateria, diguéssim, que s'ha de carregar,
sí,
no?
Exacte.
Com molts vibradors per a vulva.
Sí, 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 efectivament, sí, sí, sí. És que són joguines que la gent no es pensa que n'hi ha, però que n'hi ha un fotiment, n'hi ha moltíssimes. Hi ha només parlant, hi ha algunes que van amb comandament a distància, que li pots donar això al comandament a distància a la teva parella per controlar la vibració del penis o els testicles. Hi ha saquets que es poden agafar els testicles i els pots deixar posats i tenen una anella també en el penis i la teva parella pot controlar. Sí, sí, n'hi ha moltes possibilitats.
I d'aquests hi ha de tot tipus de preu, suposo.
Sí, més o menys una joguina que estigui més o menys bé, amb una bona vibració, a més, rondarà sempre uns 40 euros, aprox. Vale? A partir dels 40 pots anar fins aquí, així que te'n pots anar molt més lluny, 200-300 euros tranquil·lament. Sí, una joguina de marques molt reconegudes i molt top i de luxe, no?
Doncs hem parlat de molts tipus de masturbadors masculins, amb Alba Povedano, psicòloga, sexòloga i divulgadora sexual. Alba, fins la propera.
Fins la propera.
Les millors joguines eròtiques per fer realitat les teves fantasies les trobaràs a sexydream.es, la teva botiga eròtica online.
Acabem el programa amb una cançó de la llista de reproducció de la revolució sexual. Avui, Girl Like Me, de Black Eyed Peas, amb Shakira.
Recordeu, com sempre, que la llista sencera la trobareu a Spotify amb el nom La música de la revolució sexual. Bona nit.
Bona nit.
RAC1 us ha ofert La revolució sexual amb Ana Alfonso, Rosana Carceller i amb Jordi Nieto al control tècnic. Caliente off the mira. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Yeah, you're looking for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica, sí. Oye, mami, estoy buscando una chica, sí.
to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, así eso es.
So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Hey, you're looking for a girl like me. When a girl that shines like glitter, baby, you know I need no filter. Unreal, you know, unreal. Like how my lips are so glossy, like how my neck is so bossy. Baby, if you do it my way, just put the hell of it, I'll let you love me.
Latinas, Latinas, sha, sha, Shakira, sha, sha, Shakira. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas, that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas, in East LA I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana, eh.
So they tell me that you're looking for a girl like me.
Oye mami, estoy buscando una chica, sí.